Aquí tenim a l'amiga Sofia Blasco, coach personal o entrenadora personal, per ensenyar-nos moltes coses. Com sempre que ve ella, la veritat és que sempre sortim d'aquest estudi una miqueta més savis, una miqueta, ella és la que entén d'aquestes coses i avui ens parlarà de l'experiència del fracàs, una porta a l'èxit. Atenció, perquè ja el títol ja jo crec que diu molt, jo el recomano a aquest espai i fins i tot ja saben que després se'l poden descarregar de la nostra adreça electrònica, de la nostra pàgina web, dins del cara a cara d'aquest 15 de juny. Sofia, molt bon dia i benvinguda.
Bon dia, Elena.
Bueno, tu davant d'aquests micros ja t'has de trobar com a casa teva,
sí,
no?
Sí, bon dia a tots els premianencs i premianenques i moltes gràcies per convidar-me de nou aquí al teu programa.
Esperem que no sigui l'última. Escolta, precisament aquesta anècdota en què comença un escrit que ens ha portat com una mena de, bueno, no diríem guió, però sí com una mena d'ítems per fer el programa. Jo coneixia aquesta anècdota de Thomas Alva Edison, l'inventor de la bombeta, que sabeu que l'home fins i tot es va fer aquella pel·lícula que es veia que havia fet la tira d'intents, explica-la tu, que la coneixes millor.
Sí, va fer més de 1.000 provatures, sí. més de 1.000 experiments, fins que va aconseguir que la bombeta realment fes llum i durés encesa.
Clar, i no es donava per vençut, que un diu, quan ja porta 500, que no és allò de dir la tira, no, és que van ser més de 1.000 comptats, Tu dius, per què no ho deixes, home, si això el millor és que no et porta a res. Sí, i resulta que em sembla que va ser un periodista li va fer una pregunta clau a Edison.
Un col·laborador seu. I li va preguntar que si no es desanimava ja després de tantes experiències fracassades, no? Uh-huh. Si no s'entenia com a que ell havia fracassat, ell personalment, en aquest intent de construir aquest nou artefacte que fes llum. I en aquesta pregunta ell va respondre, Thomas Alva Edison li va respondre, fracàs, realment, ara jo sé més de 1.000 maneres de com no fer una bombeta.
Li va donar la volta totalment al tema,
Exacte. Va transformar aquelles experiències
negatives
de fracàs. Realment, el punt de vista d'Alva Edison, quan contesta a la pregunta, és el punt de vista que ha adoptat la humanitat al llarg de tota la història per a anar adquirint cotes de coneixement més altes. Tota l'experiència i l'assoliment de coneixement se basa sobre, és l'error el gran mestre. El fracàs és el gran mestre de l'èxit al llarg de tota l'experiència.
I en el fons això ho sabem, no? Perquè les persones ens prenem molt malament els fracassos i sobretot ens els prenem com una cosa molt pròpia, com si fóssim nosaltres els únics culpables o responsables d'aquell fracàs, encara que sigui entre cometes, quan no hauria de ser així.
Aquesta és la clau de volta, precisament. Aquesta és la clau de volta perquè aquesta posició és la posició dominant des de la que nosaltres abordem una experiència que no ha sortit d'acord a les previsions, que podríem dir no ha satisfet les nostres expectatives. Llavors nosaltres assumim aquells resultats com a de la persona. I aquí precisament està la clau per canviar la percepció. Quan un científic com Thomas Alva Edison o Einstein o qualsevol altre científic aborda una hipòtesi i fa un disseny de posar en pràctica per comprovar si aquell supòsit teòric és realment cert o allò funciona d'aquella forma o fent allò se pot aconseguir aquells resultats, és independent de què tracti l'experiment. Quan l'investigador, com a investigador, aborda el disseny d'un procés científic experimental, se separa perfectament. L'experimentador és aquí, l'experiment és allà. Hi ha una distància entre l'experiment i l'experimentador. El creador de l'experiment, l'artífex, és en un lloc i té el poder d'analitzar l'obra, redissenyar-la, definir quines són les coses que no haurien de ser d'aquella forma, estructurar-les, pautar-les, dissenyar-les d'una altra manera, tornar a posar en prova aquell disseny i veure quin resultat se n'obté. Perquè el nombre d'elements que intervenen en un procés real és enorme. I nosaltres, a l'hora de dissenyar, podem considerar alguns elements, perquè estem treballant en models teòrics quan fem un experiment científic. I com a persones podem fer el mateix. Realment, nosaltres també estem treballant amb una previsió de, bueno, pues per a fer això faré d'aquesta forma o d'aquesta manera. I quan nosaltres ens hi posem a fer, surt el que surt.
Clar, no ens hem d'atribuir... Dit així, interpretant aquestes paraules teves, ni, per exemple, quan tenim un gran èxit, que llavors ens pensem és que com que sóc tan llesta, com que ho he fet tan bé, com que t'infles com un globus, no? I això ha estat relacionat molt amb les circumstàncies, amb tu mateixa, amb molts factors aliens a tu. I, en canvi, quan tens un fracàs, també de vegades penses bueno, que t'ensorres perquè, escolta, ha estat culpa meva, com no he vist això, com... I també són una sèrie de circumstàncies que han fet que en aquell moment, a lo millor en lloc de prendre la decisió en principi correcta, tu has pres la que has pres perquè en aquell moment és la que et semblava a tu que era més correcta, donades les circumstàncies.
Sí, sí. Sí, però bueno, això de posar-se les glòries quan es surten les coses bé, està molt bé.
Sí, perquè però de vegades realment... ens posem massa amunt i després la caiguda diuen, més dura ser la caïda. De vegades no tenim tants mèrits com perquè quan et van bé les coses sembla que ets el rei del mambo i quan et van malament et sents una
però
merdeta.
Què hi ha de mal?
I ni tan poc ni tant, potser, no?
Lola, què hi ha de mal en sentir-se de tant en quant el rei del mambo?
Ah, no, a mi m'encanta, fixa't. El que passa que...
Ojalá mos sentirem tots els dies, algunes vegades diverses en plural cada dia, el rei del mambo, no?
Genial, t'hi sents força bé,
no? Hi ha res de mal. Vull dir, aquesta com a contenció
de
vanagloriar-se...
Però no és una mica fals, també, perquè d'aquesta manera també relativitzaries el fracàs, no? No et sentiries tan protagonista del propi fracàs.
No estic massa d'acord en aquesta qüestió de relativitzar el fracàs i l'èxit. Pense que la cosa està en un altre lloc. Quan nosaltres hem dissenyat un procés, i aquest és un procés d'aprenentatge cap a aconseguir comprendre i entendre els diferents elements que són crítics en el procés, sigui de relacions entre persones, sigui de desenvolupar una habilitat o una competència de persona experta en qualsevol àmbit, o sigui del tipus que sigui. La qüestió és si nosaltres, en un moment determinat, a l'hora de portar endavant allò, coneixem els elements suficients per a donar caràcter a l'èxit en aquell procés i els apliquem de forma correcta i acurada, aconseguim que allò funcioni. I aquest èxit és nostre.
Sí, sí, sí.
Thomas Alva Edison va ser qui va fer la bombeta. I se pot alegrar molt, perquè fixa't, avui en tenim a tot arreu de bombetes.
Mare meva,
i gràcies a
quina
ell,
revolució.
No? Podem tenir llum de nit.
Sí, sí, sí,
és com
sí,
si tinguéssim el sol a casa, realment doncs és una cosa...
Sí, sí, un invent d'aquells que ha revolucionat la
humanitat. I és seu,
no?
Vull dir, no podem dir, home, relativitza l'èxit, perquè vas equivocar mil vegades, no? Doncs no, va ser molt persistent. El Woody Allen diu que l'èxit, el 95%, està en la persistència. I Thomas Alva Edison ens diu que sí, perquè
sí.
Amb mil experiments, jo penso que poques persones han persistit tant.
Sí.
I és que partim...
La tenacitat, no? També el Stella deia aquella frase del que resiste gana, quan li van donar el Premi Nobel, va dir el que resiste gana. Bueno. I de vegades veiem persones, a lo millor que... Bueno, igual aquest exemple no t'agrada, però jo recordo la frase aquella, persones molt brillants però poc persistents, persones... poc tenaces, que tenen sí. A lo millor una gran intel·ligència natural, però que tenen el defecte de no insistir, de no perseverar.
Sí, són dues coses diferents. Una cosa és aconseguir el que tu volies, si això depèn de la teva intervenció directa i personal. Això és una cosa. Quan tot depèn de tu, la responsabilitat és el 100% teva, per exemple, un atleta batre una marca esportiva. Doncs aquí... la responsabilitat és d'ell. Ara bé, que guanya les Olimpiades és una altra cosa, perquè ell no controla el nivell d'assoliment de fites dels altres esportistes
clar,
en
clar.
La seva competència i tampoc pot controlar absolutament tots els elements que intervindran el dia de la prova. Pot passar qualsevol
circumstància. Des del circumstància temps meteorològic, mil coses.
Excepcional, per exemple, que tingui, a lo millor, posi el peu malament en un moment donat i se li esguinzi el turmell. Posem per cas, no? Però tot allò que entra dins del seu àmbit competencial directe, de responsabilitat directa, això sí que ho podem controlar nosaltres. Altra cosa és quan el reconeixement ens l'ha de donar un altre. Per exemple, en el cas de l'atorgament de Premis Nobel. Aquí hi ha les relacions en forces, etcètera,
sí,
de coses.
Sí, moltes històries, interessos polítics,
la història ja és una altra. perquè la responsabilitat personal sobre la cosa feta aquí ja no és ben bé, aquí. Ja entrem clar, perquè, moltes coses afegides.
Segurament hi havia molts escriptors que podien entrar en aquella terna, que potser eren tan bons o més que ell, però ell en aquell moment estava en un moment mediàtic, tenia bones relacions amb, pues, amb els estaments que li podien proporcionar aquell premi.
Que li podien proporcionar el premi, exactament.
I clar, dius, just, injust.
Aquestes coses, com que tenen tanta càrrega de la correcció política, no podem definir-nos en si són justes o no, perquè no estan en la seva dimensió. Una cosa és la correcció política i una altra cosa és la justesa. Per tant, no podem...
No, i les habilitats de cada persona, perquè sabem que hi ha persones que sense tenir un gran talent, però unes grans habilitats polítiques per fer-se amb la voluntat d'uns i d'altres, acaben en quatre dies en un lloc important. I per altres, exemple, potser ho fan molt bé, però van a la seva, no s'hi fiquen en temes així tant de relacions públiques, i bueno, van fent, però no...
Tenim una mostra en el Canteler Absolut. Ferran Adrià documenta si farà en el Bulli.
Imagina't.
Doncs aquest home és el rei del màrqueting.
Sí. La veritat és que podrem ser un gran cuiner, però bueno...
Que siga, però no li podem qüestionar que és un gran rei del màrqueting, perquè la seva imatge, i ell
jo no sé qui el
ven
porta, no, ja, però...
lo seu, extraordinàriament venut. Jo ja m'agradaria vendre'm a mi com ell se ven.
És una gran habilitat. O de triar la persona que et porta el tema del màrqueting, perquè, home, que és un gran cuiner, sí, però potser hi ha dos o tres que també podien ser com ells, però no tenen aquesta projecció mediàtica
però
que ell té, no?
Però aquí hi ha elements especials de tocar aquelles coses que són estar en el moment just, en el moment oportú, tocar la tecla justa i correcta.
Però això no és l'atzar, també? Que hi ha persones que sembla que tenen l'atzar de cara i altres que no, que sempre arriben un minut tard o un minut abans, no hi arriben en el moment just. Hi ha persones,
mira,
que dius, són vàlides, però no acaben de rematar.
Podríem agarrar aquest punt de vista, perquè punts de vista n'hi ha molts. Si mirem la pel·lícula...
Moi, et faig advocat del diable. Sí, jo et però... rebateixo, intento rebatre't perquè em poso amb la pell dels que ens escolten i diuen sí, però jo sóc una pancaire, jo m'he preparat molt i tal, però arriba a l'empresa un que fa quatre dies que està i li nomenen jefe perquè és molt amic de no sé qui, per exemple, no? I el l'ha recomanat o no sé què, o li ha aglantat l'orella. Llavors, què? Aquella persona s'ha d'amargar i pensar...
Lo de l'atzar m'interessa molt tractar-ho, perquè és molt interessant. Perquè partir de... Podem valorar qualsevol cosa, vull dir, podem adoptar qualsevol anàlisi de la situació, tots són possibles. La qüestió no és que tots siguin possibles, sinó la qüestió és l'impacte que té un o un altre sobre nosaltres mateixos. Això sí que és interessant. Perquè si nosaltres adoptem el punt de vista de que és l'atzar el que ha definit que Ferran Adrià tingui el document al Bulli, nosaltres direm, doncs mira, si l'atzar no ens toca, per tant, aquella vareta màgica que a vegades les fades llancen a l'atzar no em toca, doncs res. Per tant, la meva responsabilitat individual sobre el meu futur està en mans de la fada loca que tira la vareta. La meva responsabilitat
però
se declara en vaga perpètua. No, però la meva responsabilitat individual se declara en vaga perpètua i no faig res perquè, com que no depèn de mi... Ara bé, si jo vull realment tenir l'èxit i la projecció que té Ferran Adrià, realment a mi això m'interessarà, posem per cas, o tu i jo, ens interessa a les dues, i llavors ens diem, bueno, potser hi ha una mica d'atzar, però hi ha molt de pe encara aquí, en concret, de mirar a qui li dic, què li dic, quan li dic, què li venc, quins interessos té l'altre, perquè, clar, aquest home el que té és una xarxa d'aliances d'interessos d'una potència tremenda.
Sí, ha creat una marca. A part, el Bulli ja, bueno, fa estris de cuina, fa ja, no sé, roba de cuina, també de casa. Al final, no,
és, ja
serà
vendre's.
Com una mena de mariscal, no?
És, sí, és... Això és vendre's, realment. Però la qüestió és que ell té l'habilitat per fer concordar els seus interessos amb el d'altres que agafa i el suma al seu projecte. Perquè ell és com una espècie de potenciador de l'altre. I l'altre és com un balancí. Tu me potencies a mi, jo te potencio a tu.
Sí,
i vaig anar ballant
la cosa.
Daca,
no? Jo te doy, tu me
das. I ell fa això en els, podríem dir, elements de relació en els que s'entabla relacions, en els mitjans de comunicació, en els concursos de cuiners. Ara, per exemple, en l'aconteixement aquest de documentar aquest sí. art, transformar la cuina en un art, vull dir, això potencia la cuina
en una mena de galeria
i potencia l'això d'art, perquè mai a lo millor havien plantejat entrar a la cuina i mirar-la des d'aquest punt de vista, i això els enriqueix, els dona una dimensió nova. Per tant, aquí ell el que fa, al meu entendre, és mirar els altres que a ell li poden interessar i veure de quina forma el que a ell li interessa pot fer que li interessi a l'altre. Quin punt d'interès comú poden tindre per fer que aquesta sinergia se doni i que s'ho puguin potenciar.
I això, perdona, Sofia, no seria màquina molt? Perquè ja sabem que és bo pensar i bo... perdó. Muntar una estratègia, no?
Sí.
Però hi ha qui pot pensar, això és com maquinar, no? Això és com... a veure, tu fas la teva feina i algú pensa, doncs, en fer-la ben feta i ja n'hi ha prou. I altres, millor estan maquinant com arribar a aconseguir allò, quines tecles han de tocar, com ho han de fer, i altres que diuen, quita, que he cansat tot això.
Bueno, són dos punts de vista diferents. Com hem parlat abans, els punts de vista són infinits. Vull dir, hi ha tants punts de vista, probablement una mica més, que ulls. Fins i tot a vegades les persones tenim un punt de vista per cada ull.
Pues sí, també, possiblement.
Doncs la qüestió és de punt de vista. Si nosaltres, per exemple, volem aconseguir en la nostra vida algo diferent d'aixecar-nos amb la rutina quotidiana tots els dies a les 6 o a les 7 o s'aixeca quan s'aixeca, fer la feina que fa tots els dies i tornar a casa i trobar-se en la casa domèstica de tots els dies i demà fer el mateix que ahir i passar demà fer el mateix que ahir i el mateix i el mateix i el mateix, doncs ja li va bé a uno. Ara bé, si uno diu, no, escolta, jo la meva vida vull dissenyar-la a la meva manera. Vull ser el creador del meu futur.
Sí, no el que com li porta una... les circumstàncies, no, sinó agafar el timó.
El que entra al riu i se deixa portar com una fulleta per la corrent, allà on va el corrent del riu. No, jo vull barca amb un foraborda, amb una bona potència de motor i veles per si de cas vull aprofitar el vent. I aquesta és la barca de la meva vida, la porto jo quan me dona la gana.
Com ho fas?
Doncs, si tu
per què hem de començar? Parteixes... Per exemple, la idea que proposes, Sofia, és molt atractiva. A tots ens agradaria doncs, millorar, acabar tenint una casa meravellosa, viure, tenir un estil de vida com no sé, aconseguir ser molt reconeguts a la feina, tenir èxit... Però per on comença una... Hi ha qui diu visualitzar. Tu t'has de creure... el que vols, ho has de visualitzar, tu has de creure primer tu mateixa. Va per aquí o com ho has de fer?
Bueno, això és una de les coses que has de fer. Tu has de decidir el que vols. Si no te planteges, jo vull anar al cine, és que tu no vas ni a comprar les entrades, ni mires la cartellera, ni decideixes quina pel·lícula, res. Vull dir, la primera decisió de lo que tu vols l'has de prendre tu. Això per descomptat. I després, si nosaltres avui en dia sabem més que periquin en quant a les empreses, les organitzacions empresarials, dissenyen productes, defineixen on volen estar l'any que ve, tenen missió, visió, objectius, estratègies, pla d'aliances, projectes d'implantació, tenen totes aquestes coses les empreses.
La veritat que sí.
I
sí.
Per què no podem tindre les persones? Pregunto, eh?
Perquè no tothom és empresari, hi ha qui no sabria ni per
però
on començar.
Però tu eres l'empresari de la teva vida o no? O delegues aquesta empresa en mans d'un altre i que hi hagi un altre que te diga, sube, baja, entra, sal.
Normalment és així, eh? No. Home, no tenim cada dia el poder de prendre tantes decisions, no? De vegades no tens aquest poder
prendre de... Prendre decisions té dos peros. La una l'has de prendre i l'altra assumir la responsabilitat. I això a vegades a les persones ens fa com a cosa. Perquè és com a una mica... Ai, ser responsable.
I diuen que en el fons tots tenim molta por al canvi.
Perquè el canvi sempre és no conegut. I els animals... tenim una por a lo no conegut absolutament natural i normal. La qüestió és si nosaltres volem exercir la nostra llibertat, tot el potencial que tenim nosaltres amb llibertat, hem de decidir. I hem d'atrevir-nos a definir què volem i posar-nos mans a l'obra en el que volem. I és així l'assumpte. Clar, si nosaltres volem aquesta quotidianitat rutinària i avorrida, i ja ens va bé, estupendo. Ara, si nosaltres volem un futur dissenyat per nosaltres, volem fer realitat els nostres somnis, en qui li deleguem aquesta responsabilitat? A qui li ho demanem? No, no hi ha persones que diguis, bueno, te contrato perquè facis realitat el meu futur. Jo no ho he vist mai, això.
No, bueno, de moment no existeix, de moment.
Els coach personal
una mica,
tenim aquesta funció, però realment... no fem realitat el futur de les persones. Som els entrenadors que podem facilitar o afavorir que la persona pugui aconseguir els seus objectius millor. És el mateix que un deportista, un esportista, entrenarà en millors condicions amb un entrenador que sol. Doncs els entrenadors personals, els coaches personals, són com l'entrenador de l'esportista. Però qui ha pres la decisió de ser esportista? L'esportista. Qui ha pres la decisió d'en quina competència competirà? L'esportista. Qui ha pres la decisió, vull batre aquesta marca i vull aconseguir en aquestes Olimpiades aquest premi? L'esportista. I llavors ens diu, un entrenador que m'ajude, que me faci fàcil el meu objectiu.
Sí.
Doncs aquest és el coach personal en l'assumpte vida. Vida, entesa, relacions, professió, estudis, el que sigui. Perquè nosaltres podem decidir si volem, però clar, la decisió l'hem de prendre nosaltres i la responsabilitat recau en les nostres mans.
D'alguna manera tu t'encarregaries de dissenyar aquest entrenament.
Clar, vull dir, la persona és la que té que prendre la decisió i el coach personal és la persona que l'ajuda a definir els plans d'acció i revisar els resultats. És com si revisàrem amb l'Edison les 1.000 experiències.
Sí. No això no, 1.000 va fallar per això, això tampoc.
Però no necessitem 1.000 d'experiències.
No, seria cansadíssim.
Saps? Per aconseguir coses de la vida, perquè és molt més fàcil. Però realment la decisió de lo que se vol és que moltes vegades entrem immersos en una espècie com a de roda automàtica i ni siquiera ens plantegem el que volem, sinó que vivim i els desitjos no ens els escoltem i estem com a els tenim com a ensopegats dintre, com a ensopegats no, com a adormits, com a ensompits ensompits, no? Seria la paraula
o adormits
adormits aquí i clar, són els nostres, i quan es farem realitat? Perquè clar, una de les coses que comentava l'autora del llibre de la Roda de la Vida era que les persones quan arribaven a morir-se, perquè ella havia treballat molt, ha treballat molt en persones malalts terminals, i el que plantejava ella era que era molt trist veure les persones a prop de morir-se dient, he malbaratat la meva vida, no he fet realitat els meus somnis.
Clar, que al final és l'únic que
queda. A 5 minuts de morir-me i no he fet realitat els meus somnis. Sí. Quan els faré?
Normalment és que això m'ho va explicar també una vegada un metge que per cert ja no existeix, que treballava en un hospital i estava a la planta de paliatius. I em deia això, no?, que les persones, és curiós, que les persones a punt de morir li havien ensenyat molt, perquè és que el que tu dius si d'alguna cosa se'n penedien mai era de no tenir coses materials, se'n penedien generalment de dues coses, del dolor que havien causat altres persones per no haver dit més vegades o t'estimo o no sé, per el tema dels afectes, i després per no haver fet, no s'havien penedit del que havien fet, sinó del que no havien fet. Clar, si tu vols fer una cosa i penses, bueno, doncs a lo millor fracasso, m'equivoco, és igual, però almenys ho has intentat. I sobretot se'n penedien, ai, si jo hagués estudiat aquesta carrera, o si jo hagués après a tocar el piano que m'agradava i mai em vaig decidir. O sigui, se'n penedien sempre d'allò que no havien fet i que havien anat posposant, i al final es morien sense fer-ho, no?
Per altres coses.
I veien que la vida ja s'acabava.
Els havien posposat per altres coses que havien valorat com a prioritàries i crítiques que probablement no ho eren. Perquè si allò en l'últim moment de la seva vida encara ho tenien pendent i consideraven que no ho havien atès, és perquè ells no s'havien respectat com a persona, no s'havien respectat els seus desitjos i els seus somnis, no havien assumit la responsabilitat d'atendre's, escoltar-se i fer realitat el que ells volien per a la seva vida.
I aquestes persones que tenen clars els desitjos però els hi falta valor per fer-los, que jo crec que hi ha moltes, i fins i tot jo m'he trobat en persones grans que et diuen, és que si algú m'hagués empenyat a estudiar, jo hagués estudiat, però a mi ningú em va animar a estudiar, ningú de la meva família, i de vegades sembla que necessitem tots o alguns un copet a l'esquena per fer coses. Hi ha gent de certa edat que es queixa d'això. És que a mi ningú em va dir, doncs vinga, va, que tu tens aptituds per fer això, que tu t'aniria bé fent l'altre.
Sí, perquè això
sembla que un sol...
Hi ha una trampeta, aquí hi ha una trampeta. Aquí hi ha la trampeta...
És l'autoexcusa o què?
No, hi ha una trampeta simple, que és la de no assumpció de la responsabilitat, per a que la responsabilitat sigui assumida per un altre, per a poder trobar un culpable que no siguis tu, si allò no surt.
Perquè és massa dur viure amb aquesta culpabilitat.
No sé, hi ha persones que això de la, aquí de la, lo de la culpa ho portem molt malament en aquesta societat, perquè
sí,
quan tenim aquesta formació que tenim,
catòlica, de la culpa, sí, la culpa és terrible, això. És una càrrega.
Però la responsabilitat té premi, sempre, perquè eres responsable.
Aquesta frase me l'apunto. La responsabilitat té premi.
Sempre,
eh?
Sempre, perquè tu has manat, en primera instància, tu has manat, has decidit, has portat la paella pel mànec de la teva vida i te pot haver sortit una cosa una mica torta. Però també tens la paella del mànic per redreçar-la.
Uh-huh.
I tant si et surt tort com si et surt recte, és teu el guany.
Sí, sí, és veritat.
I exercir el que uno vol, en primera instància, té premi, perquè has exercit la teva llibertat.
Encara que no et surti, però tu ho has intentat. No podràs arribar un dia, estar a punt de morir-te i dir, oi, quina pena.
T'has respectat el desig i t'has respectat fer-lo valdre per tu mateixa i portar-lo endavant per tu mateixa.
Uh-huh.
I això és un gran respecte i un gran reconeixement i un escoltar-te molt a tu mateix per tu mateix. I això té premi en el sentit del, del fuero intern d'un.
Sí, 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 sí. De vegades el premi està en estar a gust amb un mateix, sobretot.
Exactament.
Hauria de ser el més important.
Sí, abans t'escoltava quan estàveu fent la, la secció anterior, que ho feia, que
sí,
parlàveu
de física.
Quan se compra, quan se compra, que tenim com a molt posat el que valem el que tenim,
coses, no?
Valem el que tenim.
El mòbil últim model, el
exacte,
vestit, la marca, no sé què, i això
sí,
ens fa
això,
sentir com més xulos.
Perquè socialment és cota d'estatus,
uh-huh,
i socialment està molt bé dins de la societat de consum, perquè tots hem d'anar, no?
Sí, sí, sí.
Donant el pego, no? La qüestió és que això és absolutament buit. Acte seguit, com tu has comentat, tu te compres l'últim, l'último grito de cotxe,
i
quan estàs
dient,
allà
i ara
portant
què?
Els 5 minuts, i ara què? Res,
ara
perquè allò...
què? Has de començar, sí, a desitjar una altra cosa?
Perquè havies posat les esperances, vull dir, tu havies considerat que allò era tocar el cel en les dents, que
sí,
se diu, no? I realment, quan ho tens, te dones compte que no. Perquè el desig té una gran força mentre és desig. Però si aquest desig,
exacte,
està en el terreny de coses obtenibles, materials, una vegada se satisfà, s'apaga. I aquesta cosa.
Llavors, això ens porta, i jo almenys conec persones que són així, i tots crec que les coneixem, persones que són insatisfetes constants, no? Conec el cas d'una senyora que em va dir, és que el meu home dic no l'entenc, perquè ens va molt bé ara, tots dos tenim feina, tenim la casa bé, tenim les criatures bé, podíem ser més feliços que mai, diu, però mai està content, sempre està insatisfet, sempre es queixa de tot. Diu, és que és un home que no és feliç, diu, i no entenc què li passa.
Bueno,
Hi ha persones que són com insatisfetes constants, no? Que mai sembla,
sí,
que acaben,
sí,
de trobar, van amb aquella mena d'angoixa, no? De que mai troben, per moltes coses materials, o és una persona més que m'explicaves que ha estudiat molt, ha fet aquest màster, no sé què tal, dius que no sé què li falta, però li falta alguna cosa. Hi ha gent que no troba.
No sé, perquè no conec el cas concret, no? Però realment el posicionament de cada persona en el món és específic, és personal, uh-huh, caus, allò que diem aquí.
Yeah.
I a vegades les persones, o bé, doncs, per exemple, si aquesta persona, com comptes, era una persona que mai estava contenta amb res...
És que sembla que mai, eh?
Era,
de res.
Quin era el dintell de la seva exigència sobre ell mateix i sobre els altres? Quina percepció tenia dels seus fills, per exemple? Havien de fer el que ell havia fet, que havia sigut obeir al seu pare, segurament... i els seus fills no l'estaven obeint, què passava aquí? No sé, perquè no sé...
Clar,
cou, no?, en aquesta olla.
Però és tristíssim no estar content de res.
És molt trist viure una vida sempre disgustat,
sí,
envoltat d'enemics. Fixa't, ara mateixa tenim una posició políticament correcta, que
uh-huh,
és la d'estar envoltats d'enemics perpètuament. Tenim els lladres de tot tipus, de cotxe, de piso, de monedero, de bossa, de bolso, de tot.
Totes les variants.
Sí, per el metro, per el tal, per el cotxe, tota variant,
sí,
de lladre petit.
Estafes telefòniques,
no?
de tot.
Després les estafes telefòniques, lo de les coses de per internet, si vas tal, potser te,
sí,
poden,
sí,
vendre algo i entonces tal.
Sí.
Després també la cosa del terrorisme, vull dir, entres a qualsevol puesto i estàs víctima de tal. Vull dir, després, bueno, tremendo. Estem envoltats. Mires la tele i dius, mare meva, no? Dius,
quin món que tenim aquí,
sí, dius,
fora,
bueno,
eh?
Menys mal que al meu poble això no passa, no?
Sí,
perquè,
sí,
clar,
sí,
això que te mostren a la tele sembla que siga el que passa en el món. Doncs,
i passen aquest, altres coses, també.
Aquest punt de vista que s'adopta, mm, aquest món que ens envolta per als mitjans de comunicació, perquè si tu surtes al carrer Això no és així.
Que
si, si agafes el punt de vista domèstic, quotidià, de curta distància que t'envolta, te dones compte que això és fals. Però els mitjans de comunicació ens venen a aquest món. I clar, aquest món el que té és una cosa molt bona. I és que un món de por és un gran controlador social. Perquè se poden rebaixar les cotes de llibertat, se poden posar lleis que restringeixen l'exercici de llibertats conquerides durant molt de temps.
Com hem vist als Estats Units arrel de l'11S, no? Que ara sembla que el president Bush i tot el seu govern doncs, tenen... tenen les mans deslligades per fer tot allò que vulguin, no? Retallar llibertats, fins i tot a l'hora de pujar-te un avió.
Tot per la seguretat.
Bueno, sí, sí, sí. Bueno, d'això viuen les companyies d'assegurances. De la por que tenim, a vés a saber què em pot passar, ja, per pagar assegurança de cotxe, de vida, d'invalidesa, d'accident, de no sé què. Al final, tu t'ho assegures tot i la vida no es pot assegurar. Viure és un risc, no?
Sí, 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 sí. Però aquest és el món que ens pinten i això va molt bé perquè té l'avantatge de que ens té controlats a tots, tots acogotats.
Sí.
Tots acogotats sí, sí, sí. Aquí.
Ai, que abans de moure'ns ja... I la por és terrible.
I després ho comprem tot. Vull dir, aquí no tant perquè no tenim... Aquí no venen mira telescòpica, vull dir, no. Rifle automàtic o supertal de mira telescòpica.
Però hi ha botigues de tot el cinc que diuen que hi ha mestresses de casa que estan enganxades perquè cada dia, encara que sigui 10 xurrades, saben que per 10 euros es poden comprar i poden satisfer aquell ego que després arriben a casa i ja no saben ni on col·locar-les ni el que falta.
He comprat 10 coses avui.
Exacte, però diuen que sí, que hi ha, i a més una... Bueno, està demostrat, no? Hi ha una mena d'addicció de comprar el que sigui, encara que, home, jo escoltava el cas amb una emissora de ràdio un cap de setmana d'una senyora que deia que ella s'angoixava molt quan arribava el cap de setmana perquè estava tot tancat els diumenges i que llavors anava a la farmàcia que hi havia a prop de casa seva d'aquestes 24 hores i encara que fos una capsa de pastilles Juanola se les comprava perquè havia de comprar alguna cosa aquell dia. O sigui... Aquelles addiccions una mica compulsives, una mica boges, estúpides, però...
Probablement aquesta persona era l'única satisfacció que tenia en el dia.
Que trist, no?
Sí, doncs sí, certament. Sí, sí, sí. Però, bueno, posicionaments en el món n'hi ha tantes com cametes, saps? Vull dir, tantes cametes, tantes posicionaments en el món. I, clar, la nostra vida és nostra. Nosaltres hem de decidir d'alguna forma, que a vegades hem posat el peu tort i dius, escolta, m'he de regressar.
Tot ha sortit tort, no? Escolta una cosa, hi ha l'autoboicot. A veure, la sensació de fracàs. Hi ha persones que tenen la sensació de que tot el que facin els hi sortirà malament. Perquè és que jo no tinc sort, perquè és que a mi tota la vida m'ha anat malament. Tu hauràs conegut... Hi ha persones que et diuen, és que el que m'ha passat a mi no li passa a ningú, jo tinc molt mala sort, i estan tan convençuts de que tenen mala sort...
Que tot és un sort.
Que és que ja, al final, és veritat, però al millor potser...
Està definit teòricament, és la profecia autocomplerta. Quan una persona...
Profecia autocomplerta.
Autocomplerta, sí. Nosaltres dissenyem aquella cosa que diuen a la Bíblia, i el verbo se hizo carne, és cert. Nosaltres, la realitat que nosaltres som capaços de percebre, la primer lloc on se crea la realitat capaç de ser percebuda és en l'imaginari. Si tu defineixes en l'imaginari que tu sortiràs al carrer i no trobaràs, surtes tard de casa, perdràs l'autobús, no trobaràs un taxi, arribaràs tard a la faena. Quan arribaràs a la faena, el jefe te demanarà allò que ahir te va demanar urgent i que no te va donar temps d'acabar-ho i arribarà avui antes, quan sempre arriba tard, i te demanarà
allò. La llei de Murphy, Aquell dia que et sortirà tot, avui serà un d'aquells dies.
No és llei de Murphy, jo no estic d'acord amb la llei de Murphy perquè la llei de Murphy és una altra cosa. La llei de Murphy està definida en el terreny de la probabilitat estadística. I del que estem parlant és una altra cosa. És en el poder de l'imaginari per a definir un futur immediat catastròfic absolut. I això està a les nostres mans.
I com es pot canviar?
Molt senzill, per el mateix preu definit el bé. Dius, ara sortiré al carrer i trobaré l'autobús. Si perdo l'autobús, hi haurà un taxi al cantó esperant-me.
Però hi ha gent que fa l'exercici de pensar-ho, de voler imaginar-ho, que fins i tot ha anat a algun taller per fer aquest pensament creatiu, però diu, jo m'estic dient això... Però jo mateixa, al mateix temps, m'estic dient, no m'ho crec,
doncs,
perquè hi ha com una lluita...
Quin és el pes? Què és el que té pes, el no m'ho crec? Perquè nosaltres, en el nostre cap, funcionem una mica, tenim com una dualitat o multi...
Sí.
Tenim com a... Som molt polièdrics.
Sí,
vull dir, tenim com a 25
molts.
Pepitos grillos cada un d'una família, no? Doncs si tu realment fas aquest exercici, però sense convicció... el que dius no m'ho crec és el que pesa.
Clar, i com et creus aquest no m'ho crec? Com el fas fora, aquest pensament negatiu?
La decisió està a les teves mans. Mira, si tu no prens aquesta decisió, mira, si tu què vols fer de la teva vida? Que sigui un èxit.
Per exemple,
doncs, si tu vols un èxit absolut, la primera cosa que tens que passar a crear en el teu imaginari és què és un èxit per tu? Perquè si tu vols un èxit, el que és èxit per tu, potser no ho és per mi.
Efectivament, efectivament.
Què és èxit per tu?
Doncs pues jo diré tres o quatre coses.
Aquestes quatre coses. I per a que siguin realitat aquestes quatre coses, quins materials d'infraestructura necessites? Quines competències i habilitats necessites si és que ja les tens totes o te'n falta alguna? Pues et fes un curset, estudia't un llibre, prepara't allò, practica el dibuix en aerògraf, posem per cas,
sí, perquè sí,
dibuixi el supermariscal de l'aerògraf.
Pues no he preparat.
Pues ja està, tècnica de l'aerògraf. I això, entonces, acte seguit, imagina't com tu en aquest èxit a les mans. Vull dir, recollint un premi de la ciutat, vull dir, una cosa que siga factible per tu en primera instància. Vull dir, a on presento primeres premis? No, perquè si és una cosa creïble per tu.
Clar.
Que sigui creïble per tu.
Que tu penses que la pots aconseguir.
Però que estigui absolutament sota la teva govern. Perquè tu has de poder tenir les regnes de la cosa. Si no, vas a tindre un gran disgust perquè esperaràs coses que estan en mans d'uns altres. Per exemple, utilitzem l'exemple de l'esportista. Nosaltres som esportistes, tenim el desig del nostre èxit batre la marca aquesta carrera de
que ser medallador en unes olimpiades.
Medallador en
ha de ser el màxim, sí.
No, medallador no podem plantejar-nos-ho com a objectiu. Per què? Perquè la medalla d'or no depèn de nosaltres. Nosaltres el que està sota la nostra responsabilitat i capacitat per a poder aconseguir és una determinada marca esportiva. Per exemple, 10.000 metres en 2 minuts. Ara la marca està aquí, doncs jo faré 10.000 metres en 1 minut 55 segons. Aquest és el meu objectiu i aquest és el meu èxit. Ara bé, jo aniré a les Olimpíades, jo em presentaré i jo faré la meva carrera aquell dia. Però el que jo estic és en la meva marca, el que està sota el meu govern. Que en relació amb els altres esportistes, en relació amb el tribunal, amb el dia precís de les Olimpíades, allò me representi la medalla d'or, estupendo. Però aquí ja entren les probabilitats i entren altres elements en joc que no estan sota el meu control. Per tant, això no ho puc decidir jo. Puc posar moltes carns sí, en la torradora per aconseguir que allò pugui ser realitat? Sí, però que això siga realitat, perquè ahir... A vegades, quan nosaltres ens frustrem, és perquè l'objectiu que està sota el nostre control no està ben definit.
Clar, clar.
Ens plantegem coses, per exemple, que el diumenge faci sol. I si el diumenge no fa sol,
sí, ja estic frustrada tot el dia. Sí, ja no puc anar a banyar-me, mirar de ploure justament el diumenge. Home, nen, si has vist les notícies de que s'acostava una tempesta el dissabte a la nit, doncs
però,
és molt fàcil imaginem-nos, que no faci sol.
Imaginem-nos que tu eres una persona que el cap de setmana per tu és molt important sortir i fer activitats d'oci, d'esport o el que sigui.
Sí, sí, trenca doncs, amb la rutina.
Necessites un plan B?
Clar.
Esport d'aventura en sol, esport d'aventura en pluja. I peti, i jo m'ho passo divinament.
Exacte. O un plan C, perquè si per el que sigui tampoc pots fer el plan B, doncs el plan C.
Pues aquest dia tens una sessió
clar,
de no
clar,
sé
clar.
Què.
Sí, sí. O convido uns amics a fer un sopar, ja
o convides uns amics, no sé. La qüestió és que els objectius que nosaltres ens plantegéssim han d'estar sota el nostre control absolut. I
escolta,
aquí manem nosaltres.
Bé, jo ja veig pel camí on vas i crec que els oients també ho tenen clar, aquestes alçades, i que està molt bé. Però tu no necessites una mica relacionar-te, pensa que és una persona pues, que ha canviat el seu pensament, l'està convertint en creatiu, malgrat li vinguin imatges negatives, perquè són molts anys d'experiència, allò d'autoboicotejar-te, comences a canviar el pensament, comences a veure unes fites que pots aconseguir tal, però estàs envoltat de gent negativa. Que hi ha gent que la família, els amics o la parella són molt negatius. No, no, home, no cal que ara estudiaràs això, va, millor doncs que surtis a fer un vol amb el gos. Ara et gastaràs diners perquè si segurament no, que hi ha molta competència aquí, no, i que t'estan com boicotejant també, i són, pot ser, moltes vegades la pròpia parella, que et pot estimar molt, però et pot fer molt la punyeteta.
Sí, perquè les relacions de proximitat són molt complexes.
I de vegades... Fins i tot per enveja, allò que aquesta
clar,
no sàpiga
perquè,
més
clar,
que jo, que
si
no guanyi
tu,
més
si tu
que
tens
jo.
Molt èxit, jo quedaré fatal.
Clar, lligarà amb un altre que serà més guapo, més saldent,
no
sé què, i jo em quedaré aquí com un desgraciat, per exemple.
En aquests casos, és molt bo partir del punt de vista de que uno no és germà siamès ni germana siamesa de la seva família, dels seus parents o dels seus amics. I pot canviar de colla. I pot allunyar-se una mica de la seva família. Yeah. O fins i tot pot canviar de parella, si convé. És a dir, nosaltres
no estàs obligat
només, a només hi ha una persona de la que no ens podem separar fins que ens morgam, que és de nosaltres mateixos. Aquí sí que ens hem d'aguantar, vull dir, el nostre, amb la piga, amb la verruga, en el que tinguem.
I això... d'anar a dormir amb nosaltres mateixos, dormir... que és el més difícil, eh?
Tot, tot això és nostre.
Clar,
això
sí, quan apagues el llum
el paquet,
i et trobes amb el que portes dins, dius, aquí has d'estar content.
Clar.
Amb aquest.
Amb tu mateix.
Amb tu.
Perquè si no, qui t'acontentarà? Qui t'acontentarà? Mm. I a vegades en aquestes relacions de proximitat, d'amistat o de parentiu, aquesta cosa perversa hi és. Perquè molts pares, sí, per exemple, no poden acceptar que els seus fills els superin. Els sí, hi posen senyora. Un sostre i de dir, tu t'has de quedar aquí, perquè jo tinc una clienta que ella havia de ser secretària d'oficina. Clar, ella s'ha llicenciat en pedagogia i això és que a casa no poden sofrir, no poden. I és qualsevol cosa que fa...
Això passa més del que pensem,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Jo, per exemple, entre germans,
ella
el germà...
Ella se sent fatal cada vegada que... Dic, però clar, és que no te ho valoraran mai, perquè ella
mai,
volia que sa mare no ho reconeguera. Dic, no,
mai.
Perquè això és una cagada per ells.
Clar.
Perquè, clar, es fas quedar malament en ells?
No, també hi ha sensacions com d'una mena de competitivitat. Jo he vist, per exemple, entre germans, no? El germà que decideix estudiar i es fa advocat o metge o el que sigui, o té èxit en la seva professió, i surt de la tribu, surt de la colla aquella que potser pues tenen feines, són artesans, o en fi, tenen feines molt normaletes, però que no s'han sortit del que tota la vida ha sigut la seva família.
Sí. Uh-huh.
A la que un despunta... És que en lloc d'estar... Hi ha famílies que sí, que estan superorgullosos i molt bé. Però hi ha altres famílies que sembla que has estat traint a la teva tribu, que els has traït, que no ets com ells, que et vols apartar, que tu que et penses que ets més que ningú perquè guanyes més i que és típic que surtin els dinars de família, per exemple, o els sopars, no? Arribant a dalt o que sigui. No, és que tu, com que ets tan llest i t'ho diuen, home, sembla que ser llest sigui dolent. No, escolta, és bo, eh? I t'ho diuen amb el rintintint, com diuen ara, eh? El rintintint aquell, ara diuen rintintint, però alguns ho diuen molt convençut, que és el més terrible. T'ho diuen amb la coseta aquella de... És que com que tu ets tan llest, escolta, té alguna cosa de dolent ser llest, no?
Sí,
i notes
sí,
que hi ha gent que fa el buit a aquestes persones, han volgut superar-se, han volgut millorar la família, i els altres no ho veuen així,
bueno,
ho veuen
això...
com una cosa a batre. Saps?
És que això és una mica... Bueno, aquí hi ha diversos elements en joc, no? Però un d'ells, l'element més important, que ens, per això ens balla una mica al cap davant d'aquestes situacions, és que nosaltres tenim un concepte teòric de la família que no se correspon en la realitat de la família. Nosaltres encara funcionem en el concepte de la família com una cosa
un
compacta.
Nosaltres
vivim en aquesta societat aquí a Catalunya...
Sí.
Tenim que tindre en compte que la nostra història tenim... Nosaltres venim dels Ibers, que eren llauradors i ramaders, la masia, la família, la casa pairal...
La tribu compacta.
La tribu. Però aquesta tribu era necessària per a la pervivència.
Exacte.
La unió compacta, la col·laboració...
Així feia la força.
...dels elements. Aquí estava la clau.
Clar.
De garantir una, podríem dir, supervivència,
sí, sí,
desahogada... del conjunt dels membres de la família.
El paper de tots era necessari.
El paper de tots era necessari. Perquè nosaltres vivíem en una casa pairal que s'autoabastia de carn, d'aliments, vull dir, la casa, això plugava a tots els membres, etc. Això, econòmicament, avui en dia, no és aquesta l'estructura econòmica sobre la que nosaltres vivim.
Ha canviat totalment.
Ha canviat l'estructura econòmica. I l'estructura econòmica, l'element que té important, és que determina absolutament totes les altres relacions. Si canvia la relació econòmica, canvien totes les altres relacions.
I tant.
Què passa? Que nosaltres hem canviat l'estructura econòmica, però mantenim l'estructura, entre cometes, afectiva, dic afectiva perquè
ja.
A vegades no és d'afecte, sinó de desafecte.
Sí.
Però bueno, diem afectiva, no? Entre la família. Però clar, en una estructura econòmica diferent. I això encara no ho hem casat. Per això la família està en crisi ara mateix. Fixa't que socialment...
Sí, és un debat molt obert
la família està en crisi,
i que
per què?
Preocupa.
Perquè l'estructura de la família ve d'una estructura econòmica que ara no és la mateixa. Per exemple, el fet de que la dona hagi entrat en el mercat de treball i que la dona puga tindre autonomia econòmica, i financera, i per tant viure a casa sola
sense necessitar un senyor que la mantingui,
aparellar-se perquè l'home la mantingui,
sí,
això és una novetat. De fet, perquè tu surtes al carrer, quantes dones fadrines o separades viuen a casa seves sense necessitar ningú?
Pues i això, tant, està i ple. Tant.
I clar, això és una cosa nova,
i
que afecta a l'estructura de la família.
Ni ho poden suportar, per exemple. Suportar.
Perquè entonces això el que qüestiona és que deixen de ser necessaris. I això és difícil de suportar,
fins
és difícil
de pair. Crear, perquè quan veus que et dones soles, que no volen ni tenir parella ni per tenir un fill, i que diuen vaig a un banc d'esperma i tinc un fill, clar, aquí entraríem en un altre debat, no? Com se sent l'home d'avui dia que ha perdut aquell paper que tenia claríssim a la societat, ara es troba enmig del desert i no sap cap a on tirar, no?
I a més sense competències ni habilitats domèstiques, que li fa que no se sàpiga ni fregir un ou ni platjar una camisa, el fa absolutament dependent.
Ja comencen molts a aprendre a fer coses, per la part que els toca.
Deixant una mica de costat això de la relació amb la dona, no? Però tornant a lo de la família que plantejàvem abans, encara pensem que la família moltes vegades és aquella estructura afectiva en la que som pares, mares, fills, germans, parents i ens estimem molt.
Sí.
Doncs no, perquè ens estimàvem perquè ens necessitàvem per a la casa pairal. Ara ja no ens necessitem i ara ja som manats per les relacions de competència de l'estructura econòmica vigent.
I si vols tenir bones relacions amb la família és perquè tu has desitjat lliurement com faries amb un amic, no?
Sí,
pots tenir aquell amic o no.
Surt molt car això, eh?
Ja.
A vegades surt car.
Sí, de vegades hi ha trencaments familiars. Hi ha famílies, bueno, avui dia es parla molt, quan arriba Nadal, de que una mica et juntes per obligació, perquè encara som una societat que ens reunim almenys en dies puntuals al voltant d'una taula, i el millor gent amb la que no tens bon rotllo, que no et parles amb tot l'any, doncs et trobes allà i hi ha baralles, hi ha piques, i hi ha històries perquè realment estàs amb un grup de vegades estranys, no?
La taxa de separacions incrementa després de Nadal i després de vacances d'estiu. Perquè quan la gent està junta més temps, i pum, va. La gent diu, s'ha acabat, ja no més.
Ja he tingut bastant, no?
I dius, ja prou, què vol dir això? Doncs que realment estem en una estructura familiar, de relacions, de proximitat molt alta, que no se correspon en l'estructura econòmica, i això és clar, fa aigües.
Sí,
ja ho veiem, vull dir, és evident. Clar, entonces, el problema està quan nosaltres pensem que la nostra família ens estima.
I entonces, incondicionalment.
I arribem allà en el cor a la mà i es comença a ser el blanc d'hòsties perpètues multidireccionals. No?
Que bé que ho expliques, no? Sí. Quan tu dius, bueno, no, el meu pare, la meva mare, això ja seria amb el pitjor dels casos, no?
Sí,
però
sí,
els meus germans m'entendran i tu tens aquell moment que necessites que t'escoltin i t'explicar el que et passa i tu què faries. I veus que, home, no dic que totes les famílies siguin iguals, perquè hi ha de tot. Hi ha famílies estupendes que encara funcionen una mica a l'antiga i que realment t'escolten i t'aconsellen bé i tal. I altres que potser el que fan és boicotejar-te una mica per dir, jo sóc una simple auxiliar administrativa, aquesta ara té somnis de grandesa, de què va aquesta? Pam, pam.
Depèn de la base de relació, si és afectiva d'amor de debò, que hi ha gent que s'estima de debò, o són relacions de rivalitat.
Sí. Hi ha gent que és molt generosa i el que vol és ajudar els altres i que prosperin i que siguin feliços, no? En fi, que no hem de... Quan tenim un fracàs a la nostra vida, perquè ens queden 2 minuts i mig i això se'ns ha passat volant, és superinteressant, hem de intentar convertir aquest fracàs en una experiència positiva.
Resumim aquestes 3 premisses, si te pareix.
Sí.
Doncs, com a per fer un... Hem parlat de tantes coses, però bueno, fem una mica de resum sintètic. I és que per a interpretar els fets davant d'una situació que no ha sigut allò que esperàvem, va bé tenir en compte 3 premisses que ens poden donar la clau d'abordatge de nou per a millorar els resultats o aconseguir l'èxit que esperàvem. La primera és que si nosaltres hem decidit fer aquesta actuació, era la millor decisió en aquell moment, segons el nostre coneixement en aquell moment. La segona, els resultats són una experiència que, com miraria un científic, cas de que no satisfacin les nostres expectatives, el que ens dona a saber és com no aconseguir el que volíem aconseguir, com a l'Edison, que hem parlat al principi. I com a última i més important és entendre'ns separadament, d'una banda nosaltres, com a artífecs, com a generadors, com a creadors de l'experiment, i d'una altra, l'obra. Entendre'ns d'aquesta forma ens permetrà atribuir el fracàs a l'obra, al disseny, a la implementació, als factors imprevistos, etc. I d'aquesta forma estarem en condicions de redissenyar de nou el projecte, fent els retocs que entengam en aquell moment suficients i necessaris per a canviar els resultats. Que aquests resultats siguin els definitius de l'èxit esperat, a lo millor no ho són, però amb aquests canvis estarem més prop d'aconseguir el que volíem aconseguir com a l'Edison en l'experiència 999 abans de la 1000.
Afortunadament per nosaltres, no? Perquè no tindríem... Bueno, no sé, a lo millor hagués sortit un altre Edison, un altre personatge, no hagués estat aquest, però déu-n'hi-do. Aquesta anècdota de l'Edison és molt, molt entenedora. Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Blasco. Ha estat un plaer, com sempre. Sempre sortim d'aquí rumiant molt, reflexionant molt, i esperem que a partir d'ara aquesta experiència del fracàs sigui una porta cap a l'èxit. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon dia.
Gràcies.